els podcasts de Ràdio Estel.
L'Obra Cartes, cartes úniques de personatges únics. L'Obra Cartes, amb Mercè Raga.
Què tal? Salutacions. Benvinguts a una nova edició de l'Obra Cartes aquí a la sintonia de Ràdio Estel, un diumenge més. Doncs estem aquí amb vosaltres compartint aquelles cartes que la nostra cerca cartes particular, la Isabel Blasco, ens ha fet arribar. Nosaltres aquí al Consell de Lletra Ferits doncs, l'hem analitzat. De fet, tot seguit doncs, la compartirem amb tots els oients, doncs, que us vingui de gust això, passar una bona estona, amb una molt bona lectura, i ja us podem avançar que avui ens espera una carta que podríem dir que és pur amor, una carta d'aquelles de comiat. Si us sembla, l'escoltem i després l'analitzem.
Estàs escoltant l'Obra Cartes a Ràdio Estel.
Bé, tinc bones notícies i males notícies. La mala notícia, pel que sembla, és que estic morta. La bona, si estàs llegint això, és que definitivament tu no ho estàs. Llevat que hi hagi wifi al més enllà. Sí, això fa pudor. Això és fastigós més enllà de les paraules. Però estic tan maleïdament contenta d'haver viscut una vida plena d'amor, alegria i amics increïbles. Tinc la sort de poder dir honestament que no tinc cap remordiment i que vaig gastar cada segon de la meva energia. He viscut una vida plena. Us estimo a tots. I gràcies per aquesta increïble vida. Sigui quina sigui la religió que et porta consol, estic feliç de que la tinguis. No obstant això, respecte a tots aquells que no són religiosos. Si us plau. Si us plau. Si us plau, no li digueu a la Brianna que sóc al cel. En el seu cap això vol dir que jo vaig triar estar en un altre lloc i la vaig abandonar. En realitat vaig fer tot el possible per estar aquí amb ella, ja que no hi ha cap lloc al món, cap, en què jo desitgés estar que no fos al seu costat i al costat de Jeff. Per favor, no la confongueu i li feu saber per un segon que és cert, perquè jo no estic al cel. Sóc aquí, però no el meu brut cos que es va tornar en contra meva. La meva energia, el meu amor, el meu riure, aquests records increïbles, tots, són aquí amb vosaltres. Si us plau, no penseu en mi amb llàstima o tristesa. Somrieu sabent que el temps que vam passar junts va ser increïble. Odio amb tota l'ànima posar tristes a les persones. Més que res al món, m'encanta fer riure i somriure a la gent, així que, per favor, en lloc de quedar-vos amb la tragèdia de la meva història, rieu i compartiu les coses que vam fer i amb les que ens divertim. Si us plau, expliqueu-li a la Brianna històries perquè ella sàpiga el molt que la vaig voler i l'orgullosa que estava i que sempre estaré d'ella. I feu que sembli que era més guai del que en realitat era. No hi havia cosa que m'agradés més que ser mare. Res. Cada moment amb ella era una felicitat que mai vaig poder imaginar fins que ella va arribar al nostre món. I no dic que vaig perdre la batalla contra el càncer, ja que el càncer pot ser que s'hagi dut gairebé tot de mi, però mai es va dur l'amor, l'esperança o l'alegria que tenia. No va ser una batalla. Va ser simplement la vida que, atzarosament, és injusta. I això és el que simplement passa a vegades. No vaig perdre, coi. La manera en què vaig viure durant anys amb càncer és una cosa que considero una gran victòria. Si us plau, recordeu això. I el més important de tot, he tingut la increïble sort de passar més d'una dècada amb l'amor de la meva vida i el meu millor amic, en Jeff. El veritable amor. I les ànimes bessones existeixen. Cada dia em sentia plena d'amor i alegria amb en Jeff al meu costat. Ell és realment el millor marit de l'univers. Malgrat tota aquesta merda del càncer, ell mai va titubejar quan molta gent va voler sortir corrent. Fins i tot en els pitjors dies que us pugueu imaginar, Hem trobat la manera de riure junts. L'estimo més que la meva vida mateixa. I realment crec que un amor com aquest és tan especial que viurà per sempre. El temps és el més valuós en aquest món. I haver compartit la meva vida durant tant de temps amb en Jeff és una mica del que em sento molt agraïda. T'estimo, Jeff. Crec que el més impressionant és que la Brianna és el nostre amor portat a la vida, la qual cosa és preciós. Em trenca el cor haver de dir adéu. Si això us fa sentir trist, tant com a mi, em torna a trencar el cor haver de dir adéu. Si això us fa sentir trist, tant com a mi, em torna a trencar el cor perquè l'última cosa que vull és fer-vos sentir tristos. Espero que amb el temps pugueu pensar en el meu riure i somriure perquè, jolín, vam tenir una vida impressionant. Si aneu a la pàgina de Google, Physicist Theology, sabreu que és un fet científic que sempre estarem vosaltres en algun lloc del camí. Sé que si us adoreu i mireu, hi seré, a la manera menys esgarrifosa possible. Sou el meu món i em va encantar cada segon que vam passar junts. Tant que no ho puc expressar en paraules. Amics, us vull a tots. I gràcies per la vida tan meravellosament inspiradora i genial que he tingut. I gràcies a tots els meus increïbles doctors i infermeres que s'han pres tantes molèsties en tenir cura de mi. No dubto que el meu equip va fer tot el que estava a la seva mà. Des del més profund del meu cor us desitjo a tots els meus amics llargues i saludables vides i que pugueu experimentar la mateixa estima pel regal de cada dia. Si aneu al meu funeral, obriu un compte al bar i balleu, perquè em farà sentir orgullosa. Celebreu la bellesa de la vida amb una superfesta perquè sabeu què és el que vull i encara que soni estrany, trobaré la manera de ser-hi també. Ja sabeu que ho diu, perdre'm una cosa divertida. Espero tornar-me a trobar amb cada un de vosaltres algun dia. Així que això no és tant un adéu com un fins després. Si us plau, feu-me un favor i preneu alguns minuts cada dia per reconèixer el fràgil que és l'aventura de viure. I no ho oblideu mai. Cada dia compta.
Heather McManamy. Envia'ns la teva carta per correu postal a l'adreça Comtes de Bell-lloc 6769 08014 de Barcelona.
Doncs després d'aquesta gran lectura de Txell Eixendri, moltíssimes gràcies, perquè realment semblava com si poguéssim escoltar la mateixa Heather McManamy que ha estat amb nosaltres gràcies a la lectura de la Txell Eixendri, cosa que li agraïm moltíssim perquè fa emocionar, no? I et fa introduir encara més en la lectura d'aquesta carta. Hem de contextualitzar una mica els nostres oients. Bé, nosaltres hem entrat avui, hem trobat oportú començar avui amb aquesta lectura i el que fem abans de contextualitzar, els hi dono pas als meus companys, perquè jo ja estic ja tan posada en la carta que no fos cas, eh? No és que els vulgui... no els vulgui presentar, però Oriol Casals, que volíeu dir... Clar, voleu començar a parlar, és que jo ja no us deixo parlar.
Has posat la directa.
Ja m'he introduït a la carta, Joan Trias.
Hola, què tal?
No, dèiem això, i en Jordi Carretero, les vies de ser també la direcció, i la Isabel Blasco com a cerca cartes amb aquesta tasca que té la Isabel de trobar-nos aquelles cartes doncs, que ens facin pensar, reflexionar i també emocionar-nos com ha passat avui. Nois, no sé si estareu d'acord amb mi, però bé, és una carta que és sentiment. Ella ho diu, diu això no és un comiat, és un fins després, no? com acaba dient, i en la fragilitat de la vida que cada dia compta, no? Són unes frases molt lapidàries. Però abans situem els oients perquè qui era Heather McManamy? Doncs Heather McManamy és una noia de 36 anys d'Estats Units que, bé, se li va diagnosticar un càncer de mama el 2013, però la veritat és que va saber aprofitar això tots els dies de la seva vida al màxim. Com ella diu en la carta en diversos moments, doncs totes aquelles vivències que la vida li va regalar. Bé, el desembre del 2015, la Heather va morir després d'una llarga lluita. Parlarem d'aquesta batalla, que també sona el nom de batalla en la carta. I al cap dels anys, el seu marit Jeff, doncs, va fer pública aquesta emotiva carta, va voler compartir amb tothom, no?, amb un text, no sé si estareu d'acord o no, amb aquests punts d'humor, no?, d'aquests punts també que resulten fins i tot commovedors, no?, i està adreçada, doncs, a totes aquelles persones que van formar part de la vida de la Heather, i en especial, doncs, al seu marit Jeff i a la seva filla Brianna. Dit això, us cedeixo els micròfons.
Gràcies, Mercè. Jo crec que tots ens hem quedat una mica amb l'impacte d'un missatge, d'aquests missatges que són escrits per ser llegits després de la pròpia mort. I clar, aquests missatges, quan els escoltes, t'està dient que aquesta persona ja no hi és, que aquesta persona va morir, i t'està dient que el que estava sentint aquella persona, què li passava pel cap, el que estava visquent al moment que escrivia aquelles línies, sabent que allò que estava escrivint seria llegit en un moment en què no hi seria. És a dir, és una persona una mica davant de la, allò que dius, en l'hora de la veritat, no? Davant de la possibilitat de que a un curt termini hagi mort, doncs estic escrivint pensant en aquelles persones que m'envolten i què els hi vull dir. Clar, això ja de per si ja ens deixa en una situació, diríem, de que la que va pensar és que poca cosa es pot dir, i amb molt de respecte s'ha de dir tot el que es pugui dir sobre el que està escrit. Per això també jo penso que avui, sabent que venia aquesta carta, Mercè, has posat la directa.
Posar la directa, eh?
I,
volia dir moltes coses.
Bueno, i fins i tot perquè són paraules o són textos que ens connecten molt amb la vida, allò que dius, des del moll de l'os, despullant-la de tota cosa supèrflua, no? I llavors aquí entrem en un espai d'intimitat on potser perdem una mica el contacte amb l'exterior, perquè justament estem molt a prop del nostre interior, de dins del nostre jo, no? I és lògic que en aquest espai d'intimitat potser fins i tot hi hagi poques coses a dir, sinó senzillament admirar, respectar i admirar la valentia també d'aquesta persona per escriure tot això i per compartir-ho en el seu moment amb les seves persones estimades, i després a través, doncs, de potser del seu marit o de les seves persones del seu entorn, doncs compartir-lo en un cert moment a les xarxes, si ens hagi arribat avui aquí, no? Però segurament tots podem trobar ressons de cartes o de testaments espirituals en algun moment que han estat escrits, això, per ser llegits just després d'haver mort.
Hem pensat la mateixa paraula, Oriol, despullar. Et despulla de tota la consciència humana. Et deixa nu davant la vida saber, doncs, que una persona se'n va, et deixa, doncs, tota la sinceritat més absoluta, que és el que deies, respecte a la seva pròpia vida i a com ella veia la vida. I si em deixes obrir un altre punt de debat, és com ella veia la vida, com la persona que ha escrit aquesta carta veia la vida. El resum de la seva vida: ser feliç. Poder resumir la teva vida dient "he estat feliç" és grandiós. Uh-huh. És grandiós poder arribar al final, sincerar-te amb tu mateix de veritat, assumir tot allò que has pogut fer, el que no, tots els teus anhels, tots els teus fracassos, i dir no, jo he estat feliç, no tinc cap problema en dir-ho. I dir-ho en el moment de la veritat, com deies, Oriol, dir-ho en el moment de la sinceritat absoluta, ostres, és molt gran, dir això. Mm-hmm. Sí.
I per què creieu, no sé, Oriol, si volies puntualitzar...
Totalment d'acord amb el que... No podem debatre aquí, perquè en tot cas el que fem és comentar, perquè no hi ha discordància, no?, amb el que compartia ara el Joan.
No sé si us ha passat, però al començament de la carta, quan l'hem començat a escoltar, vosaltres que en sabeu d'això, d'aquesta intel·ligència emocional, de les emocions, per què ens sentim tan identificats? Clar, suposo perquè deu ser un tema, doncs, que d'alguna manera passarem, no? Arribarà el dia de la nostra mort, i quan escoltem això, no sé si us ha passat, però que empatitzeu molt, no? Amb la persona, potser també perquè ho ha passat malament, perquè s'està sincerant, perquè s'està despullant.
Jo que precisament crec per aquesta sinceritat, per com es despulla.
L'Oriol no m'acaba d'entendre, em sembla.
No, estava pensant, estava...
O potser no sé si m'he explicat bé, no sé si al principi de la carta,
sí,
quan comença a escriure, no? Comença a dir això, que les paraules que deia el Joan, no? Aquella ha estat feliç, ha tingut una vida, doncs, d'alguna manera plena d'amor, d'alegria, amb amics increïbles, i el punt d'agraïment, no? També durant tota la carta...
Diu ella, de fet, amb tota l'honestedat que tinc amb els meus remordiments, eh?
Uh-huh. Jo, una mica el sentit de la pregunta és per què ens fa connectar tant amb ella? Per què creieu que connectem tant amb la Heather?
Jo crec que connectem amb ella justament perquè està tocant, o sigui, justament pel que dèiem, quan, en un moment en què estàs mirant la vida... de lluny, despullant-te de tot allò superflu, és quan les coses que està dient, que a les que s'està referint, són d'aquestes grans, són d'aquestes que t'emocionen, que et corprenen, perquè ressonen també en els moments en què tu les has viscut o les has viscut de prop, o fins i tot està ressonant per dir, escolta, doncs, com parla, per exemple, del seu marit, no? I dius, ostres, et ressona, et vius tu això amb la teva parella, com parla del seu fill o de la seva filla, no? Vius tu això amb les persones que tens a la vora? Els hi dius, perquè potser són coses que hem d'esperar estar en un moment tan delicat de la vida per expressar tot això a les persones que tenim al voltant, per dir t'estimo, o això que he viscut amb tu o que estic visquent amb tu és realment un gran regal de la vida. Ho diem prou, tot això? Són coses que moltes vegades en la quotidianitat no troben espai per expressar-se, diríem, en paraules, potser a vegades amb gestos o donem per fet, o fins i tot pot ser que el dia a dia ens tregui el contacte amb l'alegria o els regals quotidians, no? I aquí, en un moment així, aquesta persona escrivint tot això ens ressona amb tot allò que val de debò de la nostra vida, i potser, atenció, ens convida a dir, escolta'm, jo quan arribi el dia o quan arribi el moment del final de la vida, podré dir he estat feliç? Podré dir arribo al final i arribo, miro, és un moment de tancar una etapa, miro enrere, miro la vida i dic, podré dir en aquell moment estic feliç? Podré dir ha valgut la pena tot el recorregut?
I fins i tot, per què no, mostrar les seves mateixes pors, eh? Quan la Heather amb aquesta carta diu, sisplau, no li digueu a la Brianna, que és la seva filla, que estic al cel, que a la seva ment això significaria que jo vaig escollir estar en un altre lloc i la vaig abandonar, no és tan... Jo no ho considero gens, de fet, que és per la religió, sinó pel fet de deixar sola la seva filla. No pel fet d'anar-se'n ella, sinó per deixar sola la seva filla. I això crec que li té una certa por.
Jo hi afegiria, Joan, que...
I és maco, tenir aquesta por,
sí,
i mostrar-la.
Sí, i tant que sí, perquè més ressona les pors de la Helen en aquell moment, poden ressonar amb les nostres pors. Però jo crec també que aquí hi ha un... O hi afegiria que hi ha, en diferents moments de la carta, un posar alerta sobre els tòpics, no? Sobre aquelles coses que diem en moments així, no? Doncs no pateixis, que la mama és al cel. Doncs aquesta expressió, que per algunes persones els pot ajudar, doncs per la Helen, en aquell moment en què es troba de la vida, diu, escolta, és que aquesta frase o aquesta paraula, aquesta expressió que s'utilitza tant per explicar la mort amb un infant, doncs a mi ara mateix em fa sentir malament, més aviat em trenca el cor. En lloc d'ajudar-me, més aviat aquesta imatge em trenca el cor. Més endavant diu, no dieu que vaig perdre la batalla contra el càncer, perquè el càncer no és una batalla. També és una altra de les expressions que es poden utilitzar a vegades, doncs, per donar sentit o per posar paraules a allò que la gent està visquent en un moment, doncs, en què ha perdut un ser estimat amb un després d'un procés oncològic, no? Com que són moments delicats en els que a vegades no sabem quines paraules posar, recorrem sovint aquests tòpics o aquestes frases fetes o aquestes frases que hem après que, perquè les hem escoltat en altres... I a mi em sobta com, quan un està visquent el que ella vivia en aquell moment, doncs aquestes frases a vegades poden ressonar de manera que diu, escolta, no utilitzis aquestes frases fetes, no? Potser jo penso que el que està dient aquí és això, no utilitzis aquestes frases fetes perquè jo no les entenc així. I davant d'una persona que està visquent això, jo diria, ostres... callo absolutament, perquè allò que tu estàs sentint i visquent realment només ho pots entendre tu, no?
No només és, ho pots entendre tu, com bé deies, Oriol, trobo, si, sinó que és no li digueu això a la meva filla, no digueu que he perdut la batalla. A tots aquells que m'heu ajudat, seguiu-me ajudant, encara que jo no hi sigui. Jo trobo que és això, també, el missatge. Uh-huh. Seguiu ajudant el meu llegat, seguiu ajudant el meu record, mentre el meu record hi sigui. De fet, ho esmenta la carta, eh? Si hi és el meu record, jo hi seré.
De fet, aquí ens posa una altra mirada interessant sobre també el que és la pèrdua o els guanys de en la manera d'analitzar o de mirar la vida, no? Em fa referència a que no estigueu tristos, estava buscant el fragment, mentre anava a dir això, fa referència, ella diu, no us poseu tristos, etc i tal, sinó que recordeu les coses que he viscut. I és el que fem moltes vegades també en els funerals, més que posar-nos tristos pel fet de buscar i celebrar allò que hem viscut, els regals que ens ha donat aquella persona o compartir la vida amb aquella persona a la vida. En definitiva, és una mirada cap a allò positiu de la realitat. No? Escolta, no us quedeu encallats amb allò negatiu, sinó celebreu allò que ha estat positiu, els records.
Mira, m'ho has posat en safata, Oriol, perquè jo el que us volia preguntar és una mica el motiu de la carta, no? O sigui, nosaltres hem començat dient és una carta de comiat de la Heather a la seva família després d'aquesta lluita contra el càncer, però realment quina creieu que és la reacció de la filla o del Jeff mateix, del marit, al llegir aquesta carta? Creieu que justament doncs, el missatge de positivitat que ella, d'alguna manera, amb aquest que dèiem humorístic al principi, però com traient ferro, no?
Al principi i al final.
I al principi i al final. Com traient ferro, no?
Sí.
Aquesta situació. Quina creieu que... Quin és l'efecte d'aquesta carta en els seus familiars o en les seves persones estimades? Creieu que realment va ser això? Arribar amb aquesta visió positiva per tirar endavant? Perquè diu, com també deia el Joan, vinga, heu de tirar endavant, no? Els hi està donant forces.
Jo crec que primer et deixa molt feliç el saber que una persona que t'has estimat tant se'n va bé, se'n va contenta, i et deixa en pau. Et deixa en pau amb un mateix.
Sí, justament el fet de que ella transmet d'alguna manera estar serena davant d'aquest moment i expressa també, es dona permís per expressar la ràbia que li produeix també la injustícia, entre cometes, d'haver de partir, d'haver de morir, no? Que tots signaríem que és una cosa doncs, que si poguéssim no faríem, no? D'alguna manera, des d'aquesta ment humana, doncs jo crec que sí, que ella el que està transmetent arriba aquest missatge arriba perquè són les últimes paraules, és el llegat que els deixa, és allò de dir, en aquests moments jo estic visquent això. Els dona un missatge que d'alguna manera quedarà gravat en la seva trajectòria, especialment de la filla, no?
I una cosa que anàvem comentant que sobrevolava per aquí a l'estudi era l'humor amb el que ho fa, no? Jo crec que del que se'n pot treure d'aquesta carta és de totes se'n pot fer humor, encara que sigui humor blanc, i tant. La demostració és aquesta. Uh-huh.
Certament, i més quan el que ho expressa és el protagonista, no? I és una manera, fixeu-vos, que els dos moments amb els que juga o utilitza l'humor és quan diu al principi de tot, escolta, tinc una notícia bona i una de dolenta. La dolenta és que si esteu llegint això, m'he mort, no? I a partir d'aquí parla de la bona, i la bona és que he estat feliç. Bueno, això ja denota... La mort sempre ens fa nosa. La mort com a humans, saber que algun dia això s'acabarà, ens molesta profundament. I, per tant, una de les millors maneres amb les que podem afrontar aquesta realitat...
Normalitzar-ho, potser.
Sí, és, o treure-li pes, no treure-li ferro, és rient-nos de la mort, no? I llavors ella ho fa a l'inici i ho fa al final de dir, bueno, però escolta, si heu vingut al meu funeral, escolta, que el comte del bar em faci sentir orgullós, eh? Per tant, aquí que comenci una festa, celebreu. Quantes vegades no hem sentit també això? algun tipus de missatge semblant amb algun funeral també, no? De dir, escolta, no estiguem tristos, no, celebrem la vida. Celebrem la vida. Aquesta forma part, la mort forma part de la vida. Per tant, celebrem la vida, tota ella, no el moment dolorós del comiat, no?
I ens estava apuntant el nostre director també, que és una carta adreçada, doncs, com dèiem, al marit, a la filla també, als éssers estimats, però també una carta adreçada a si mateixa, no? Una carta que ella, d'alguna manera, es el que dèieu, no?
Es deixa anar, eh?
Es deixa anar, es despulla, no? I que potser per ella també li va bé, no?, escriure aquesta carta, és com una teràpia més.
Sens dubte, ella posa paraules a tot allò que li està d'alguna manera coent per dintre, no? Ordena en un relat, amb unes paraules i unes frases, tot allò que li està bullint, que probablement fins que no, a poc a poc, no hi vas posant les paraules i endreçant, doncs en certs moments tu mateix doncs pots tenir a vegades un garbuix que fins que no has posat en això, no has endreçat en paraules aquelles idees, doncs tu mateix no acabes d'estar païnt bé allò que estàs visquent, sigui la situació difícil que sigui. Doncs ella en aquí ha fet una mica aquest exercici de posar en paraules què està sentint i què vol expressar en els seus sers estimats.
De fet, no deixa de ser el seu llegat, i el llegat a la vegada no deixa de ser part d'un mateix. I és això el que fa, es
exacte,
deixa anar.
Exacte, deixa un missatge, ella deixa, a part del que pugui deixar de records i fins i tot de possessions, d'alguna manera, deixa aquí una possessió espiritual, una possessió interior de què penso o què vull adreçar-vos, què estic sentint en aquests moments. El missatge que deixa anar, doncs, que transmet és realment preciós i serà un llegat que segurament recordaran tota la vida els seus éssers estimats.
Doncs ens ha ajudat moltíssim Heather McManamy amb aquesta carta que ens ha deixat el seu llegat de grans lliçons de vida. Ara nosaltres ja ho hem de deixar aquí, nois. Oriol Casals, Joan Trias, moltíssimes gràcies per estar un dia més aquí a l'Obra Cartes.
Deixa'm només que ressoni l'última frase que ell ens diu, no oblideu mai, cada dia compta. Això és el que ens hauríem de recordar, cada dia compta.
Doncs vinga, amb aquest missatge nosaltres us emplacem aquí a l'Obra Cartes de Ràdio Estel. A reveure.
L'Obra Cartes.
Un podcast de Ràdio Estel.